Bon dia, són les dues. L'extrema dreta ja governa en un ajuntament català, el de Ripoll.
N'estem tips de veure com els nostres carrers. Gairebé ja hi ha més dones amb els cabells tapats que amb els cabells voleiant lliures. N'estem tips d'esllumar-nos per arribar a cap de mes i veure com d'altres viuen sense fer res dels nostres impostos. N'estem tips de les baralles nocturnes, del tràfic de drogues. És una realitat que vostès s'han entestat a negar.
Són les paraules de Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana, en el ple que l'ha investit alcaldessa, amb un discurs fortament islamòfob. Es converteix en la primera alcaldessa d'ultradreta de la democràcia. Assumeix el càrrec en minoria, com a cap de la llista més votada, perquè la resta de partits, Junts, Esquerra, el PSC i la CUP, no han estat capaços d'arribar a un acord per barrar-li el pas.
RAC 1 migdia. Amb Aurora Rodríguez i Albert Ferran.
La direcció nacional de Junts ja s'ha desmarcat del vot dels seus regidors a Ripoll i en un comunicat ha lamentat la decisió que han pres perquè, diuen, transcendeix la ciutat. Ripoll ha estat un dels grans focus d'atenció d'aquest matí de constitució dels nous ajuntaments. Arreu, però, s'ha seguit el guió previst i no hi ha hagut sorpreses. A Girona, el copaire Lluc Salelles ja és alcalde, mentre que els socialistes ja tornen a governar Lleida amb Fèlix Larrosa i Tarragona amb Rubén Viñuales. A Sant Cugat, Junts torna a l'alcaldia amb Josep Maria Vallès i a Badalona, Xavier García Albiol ja té la vara d'alcalde gràcies a la seva majoria absolutíssima. Encara queda, però, una gran incògnita per resoldre qui serà el nou alcalde de Barcelona. Aquest matí, la militància de Junts i Esquerra han donat el vistiplau a l'acord de govern que van tancar ahir Xavier Trias i Ernest Maragall. Ara bé, els socialistes pensen pressionar fins l'últim moment per aconseguir que Comuns cedeixin i votin a favor de fer alcalde Jaume Collboni. El ple començarà a les 5 de la tarda. Tot plegat en un dia, com diem, de constitució dels ajuntaments i en què el conjunt de l'Estat s'imposa la marea blava del PP a grans acords, 140 acords amb Vox. Albert Ferran, bon dia.
Bon dia.
El Barça juga un quart de quatre contra el Magdeburg en la primera semifinal de la Champions d'handbol.
Sí, d'aquí a poc més d'una hora arrenca aquesta Final Four de Colònia amb els Blaurana com a favorits. Avui la jornada de semifinals i demà la gran final. També aquesta tarda arrenca la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Jaén. Primer assalt al Palau a un quart de sis i es disputa la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP.
I l'últim titular pel temps, perquè ja tenim aquí la primera gran calorada de l'any. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia, sí, ahir va ser el dia més càlid del que portem d'any. Avui anem pel camí perquè a aquesta hora ja es busquen els 34-35 graus a moltes poblacions de Ponent. Del Pla de Lleida també s'hi acosten ja a la barrera dels 35 en alguns punts de la Vall de l'Ebre. A la Catalunya Central molts termòmetres ja al llindar dels 30 graus, o sigui que la calor és forta, com si fóssim ja pràcticament el juliol, 2, 3, 4 graus per sobre de la mitjana per l'època de l'any. A més, arran de mar, la sensació de xafogor és marcada i això continuarà així tot el cap de setmana. Per bé que demà fluixi una mica la calor, la sensació d'estiu està garantida els pròxims dies i tot plegat amb sol i només amb algunes tempestes, algunes tronades que aquesta tarda vespre aniran viatjant al Pirineu, Prepirineu i també a últimes hores del dia, atenció, tempestes puntualment fortes a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
Són les 2:03.
RAC 1 migdia.
La ultradreta arriba al poder a Ripoll. Sílvia Orriols ha sortit escollida alcaldessa de la capital del Ripollès. El desacord entre els altres partits ha permès que la candidata d'Aliança Catalana accedeixi a l'alcaldia en minoria per haver quedat primera el 28M. Aquest és el moment en què l'han proclamada en el càrrec.
Havent realitzat les votacions, amb el resultat següent, Sílvia Orriols Serra, 6 vots, Manoli Vega, 3 vots, Chantal Pérez Capdevila, 7 vots i un vot en blanc, es proclama l'alcaldessa, la llista més votada, Sílvia Orriols Serra.
La nova alcaldessa assegura que no és d'ultradreta, tot i que avui mateix ha tornat a fer gala del seu discurs islamòfob. Ripoll, Maria Costa, bon dia.
Bon dia. Si el dia era incert i s'han complert un dels escenaris amb Aliança Catalana guanyant l'alcaldia, els vots no s'han fet públics fins a l'últim moment i ha acabat guanyant Sílvia Orriols amb un govern de minoria com a primera llista més votada, després que la resta de forces no hagin aconseguit sumar fins a 9 regidors al tall de la majoria absoluta. Orriols assegura que no seran un govern d'extrema dreta. Ara bé, diu que començarà els tràmits tan aviat com pugui per tancar la mesquita de Ripoll.
Vull fer una crida a la calma, perquè Ripoll no tindrà cap govern d'extrema dreta. Governarem amb senderi, governarem amb responsabilitat i ho farem també amb valentia. Governarem pels ripollesos i no contra els ripollesos. Ara mateix la comtal vila de Ripoll és el bressol i és l'esperança de Catalunya.
Una Sílvia Orriols que ha sortit ple del ple victoriós entre aplaudiments i alhora crits de feixista des del públic que hi havia fora i, de fet, els Mossos l'han hagut d'escortar fins al local del partit. Els partits d'esquerres han forçat fins a l'últim moment que Junts canviés de parer i donés suport a la candidatura d'esquerra, Xandall Pérez. Ho deia la mateixa candidata republicana, Xandall Pérez, el del PSC, Enric Pérez, i el de la CUP, Dani Vilaseca.
Els discursos de la por, el discurs excloent, no té lloc en el nostre projecte per Ripoll.
Nosaltres donarem suport a la candidatura a l'alcaldia de la senyora Xandall Pérez i convidem a la resta de forces que se sumin a aquesta votació, sense vetar ni idees ni persones.
I faig una última petició a Junts. Ens hem d'entendre entre els quatre grups. No hi ha res més en l'escenari en els propers quatre anys. No deixin, si us plau, l'Ajuntament en mans d'Aliança.
Però el cert és que la candidata de Junts ja s'hi havia pronunciat i assegurava que es continuava mantenint com a candidata. Ara bé, Manoli Vega deia que dilluns mateix començarà a traçar una moció de censura.
A partir de dilluns em proposo, i depèn del resultat, i com a segona llista més votada, a liderar una moció de censura, si convé, per tornar i frenar els discursos excloents i d'odi. Espero trobar-los al meu costat i no enfront meu.
De fet, després del ple hem conegut la reacció de l'executiva de Junts, assegurant que no comparteixen la decisió dels regidors de Junts per Ripoll de no impedir l'accés a l'alcaldia de la candidata d'Aliança Catalana. La resta de candidats d'esquerres han sortit de la sala de plens visiblement emocionats, Esquerra, PSC i la CUP, abraçant-se i amb aplaudiments al mateix públic.
Doncs aquesta és la situació a Ripoll, amb Sílvia Orriols ja com a alcaldessa. A Girona, Lluc Salellas s'ha convertit en alcalde de la ciutat, que es converteix en la primera capital de demarcació que governa la CUP sota la marca de Guanyem Girona. Salellas ha arribat a l'alcaldia arran d'un acord independentista amb Junts i Esquerra, que deixa a l'oposició la llista guanyadora, la del PSC. Girona, Bàrbara Julbe, bon dia.
Bon dia. El ple investit Lluc Salellas en 17 dels 27 regidors que corresponen als del tripartit independentista. El nou alcalde, que ha jurat el càrrec amb la fórmula de l'AMI, ha arrencat el seu discurs referint-se a Carles Puigdemont. Ha lamentat que no hagués pogut ser avui el ple. Salellas també ha dit que hi ha qui voldrà vendre que és un govern de part, però que serà fort i de canvi. Propostes noves que es plasmen ja en la configuració de l'organigrama a través d'una nova regidoria de llengua catalana, tal com ha destacat Salellas en el discurs d'investidura.
Aquest serà un govern que també és conscient del moment que viuen els països catalans. Per això hem creat una regidoria de llengua catalana que penja directament d'alcaldia. Perquè Girona sempre serà refugi i garant per la nostra llengua.
El tripartit s'ha estrenat amb el retret de la socialista Sílvia Pàniker, que tot i guanyar queda l'oposició de ser el pacte més difícil d'explicar de la història. Un cop acabat el ple, al pati de l'Ajuntament s'han cridat consignes a favor de la independència.
També han canviat de mans Tarragona i Lleida, dues alcaldies que després d'un parèntesi de 4 anys tornen a les mans del PSC. A Tarragona, Rubén Viñuales ha assumit el càrrec i ha estès la mà a tots els regidors de l'oposició per arribar a acords en els grans temes de ciutat, conscient que governarà en minoria. Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
Bon dia, sí, un Viñuales amb un to volgudament conciliador que des del segon ho podríem dir que ja ha començat a buscar els suports que necessitarà per tirar endavant el pla de govern del PSC amb només 9 regidors, a 5 de la majoria absoluta. Deia això referint-se a l'oposició en bloc.
Compto amb tots vosaltres. Soc plenament conscient que, tot i ser la força més votada, no tinc majoria absoluta. Treballem sobre allò que ens uneix i deixem a banda allò que ens separa. L'amor a Tarragona i la seva gent és el major vincle que podem tenir.
To de molt fair play de la resta de forces, especialment del Partit Popular o dels Comuns, amb Esquerra liderant l'oposició amb un Pau Ricomà fins avui l'alcalde de Tarragona, que ja ha anunciat que farà un pas al costat després de les properes eleccions generals.
I a Lleida, el socialista Fèlix Larrosa ja ha rebut també la vara d'alcalde del seu antecessor, el republicà Miquel Pueyo. Ho ha fet sense rebre el suport de cap més partit que el PSC, gràcies a l'àmplia victòria que va aconseguir el 28M. A Lleida, Karen Alfonso, bon dia.
Bon dia. Fèlix Larrosa, del Partit Socialista, s'ha convertit aquest matí l'alcalde de la Paeria de Lleida amb 9 vots. Larrosa ha rebut la vara amb un gran somriure i mirant a la seva família, que es trobava a primera fila. El nou alcalde de Lleida ha expressat que es proposa obrir una nova gran etapa a la ciutat i posar-la com a referent a Europa.
Una nova etapa, que és la d'ampliar la nostra capacitat d'influir, clau per reforçar la nostra capitalitat i la nostra autoestima. Una Lleida capital que vol anar de la mà amb el territori i també que mira cap a l'Aragó, cap a l'Ebre, cap al Cantàbric, que mira cap al Mediterrani i que mira cap a Europa.
La Rosa també ha volgut apel·lar a tots els regidors durant el seu discurs demanant construir un projecte per a Lleida plegats. A l'oposició, doncs, estan el Partit Popular, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Vox i Comú.
Els socialistes també consoliden els seus feus a l'àrea metropolitana, Sabadell, Granollers, Mataró, Cornellà i Santa Coloma de Gramenet. A la segona ciutat del país, a l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín ha tornat a agafar la vara d'alcaldessa per quarta vegada consecutiva. Aquest cop, però, ho fa sense majoria absoluta i això s'ha notat en el seu discurs d'investidura. A l'Hospitalet de Llobregat, Sílvia Solanes, bon dia.
Bon dia, no hi ha hagut sorpreses i Núria Marín repeteix com a alcaldessa, aquest cop amb els seus 13 regidors a un de la majoria absoluta. No hi ha hagut tampoc pactes previs i això la portarà a negociar projecte per projecte. Un fet que ella mateixa ha volgut destacar fins en 3 ocasions al seu discurs d'investidura. Aquest ha estat una d'elles.
Seguiré parlant amb tothom, amb l'objectiu d'arribar a acords en benefici sempre de l'Hospitalet i dels seus veïns i veïnes. I voldria que aquest compromís l'assumíssim tots i cada un dels regidors i regidores que formem part d'aquest consistori. El futur de la nostra ciutat demana això, suma i diàleg.
El ministre Miquel Iceta i la consellera Anna Simó també han estat a la constitució del nou ajuntament, que el completen 4 regidors d'Esquerra, 4 més del PP, 3 dels Comuns i 3 de Vox.
Hi ha excepcions. El Cinturó Roig Socialista, la quarta ciutat del país, a Badalona, Xavier García Albiol ha recollit la vara d'alcalde fent valer la majoria absolutíssima que va treure el 28 de maig. Albiol ha reivindicat que governarà per tots els badalonins en un discurs molt centrat en la seguretat. Badalona, Sagiro, bon dia.
Bon dia. Xavier García Albiol ha repetit l'escena per tercera vegada els últims 10 anys, ha jurat el càrrec, s'ha fotografiat amb la vara en una sala plena a Bassà i ha subratllat que no aspira a ocupar una cadira, sinó a liderar una alternativa que treballi pels problemes reals dels badalonins. Entre ells, assenyala amb força la seguretat.
Reafirmarme en aquelles actuacions que no dejaré passar ni un solo minuto para poner en funcionamiento. Seguridad y ocupación ilegal conflictiva. Estoy convencido que la Guardia Urbana de Badalona no decepcionarán la confianza que yo personalmente he demostrado hacia ellos siempre.
Albiol ha sortit al balcó de l'Ajuntament després de sentir també les crítiques de l'oposició, especialment de la CUP, que ha acusat el seu partit, el PP, de festejar amb l'extrema dreta. A la plaça, un centenar de persones l'ha rebut a crits d'alcalde que han provocat uns saltironets simpàtics d'Albiol al balcó abans de fer un petit discurs on ha tret pit d'haver rebut el suport de votants d'altres partits.
Les altres excepcions al poder socialista de l'àrea metropolitana són Terrassa, amb Jordi Ballar, que ha revalidat l'alcaldia, també Martorell i Sant Cugat del Vallès, principals feus de Junts per Catalunya. A Sant Cugat, Josep Maria Vallès és el nou alcalde, Junts recupera l'alcaldia després del tripartit d'Esquerra, PSC i CUP que van fer ara fa 4 anys. Vallès ha estès la mà a la resta de partits per arribar a un acord de legislatura. Sant Cugat, Adrià Santasusagna, bon dia.
Bon dia. Vallès ha estat proclamat alcalde com a candidat de la llista més votada. El nou batlle de Sant Cugat s'ha compromès a trepitjar carrer, a resoldre problemes i a fer-ho amb el màxim consens possible. Per això Josep Maria Vallès ha demanat a resta de partits acords per arribar a una estabilitat.
De la composició d'aquest ple, n'hem de saber llegir la voluntat de la ciutadania expressada a les urnes. Cal més diàleg i calen més consensos. Els vots que ens han atorgat no són xecs en blanc, són l'expressió, tots i cadascun de nosaltres, de la voluntat ciutadana pels propers 4 anys i tenim el deure de representar-los amb lleialtat i rigor.
Vallès governarà de moment en minoria i haurà de buscar acords amb altres partits. De moment el PSC ja s'ha posat a disposició per pactar i Esquerra i ha obert la porta. Per cert, que els membres de Vox han estat escridassats quan han promès el càrrec i durant la seva primera intervenció.
Després de perdre les alcaldies de Tarragona, Lleida i Sant Cugat, Manresa és ara la principal ciutat que governa Esquerra. Marc Aloi ha revalidat el càrrec d'alcalde, tot i que aquest cop no ho fa amb un acord independentista amb Junts, sinó amb el PSC. Això ha provocat que els republicans s'hagin endut crits per una protesta convocada per l'ANC a les portes de l'Ajuntament. Manresa, Anna Hernández, bon dia.
Els companys de l'Ébana no el van trobar a faltar fins al cap d'una hora. Quan el van localitzar, ja era mort. És per això que des dels sindicats asseguren que van fallar moltes coses, també els equips de respiració. De fet, el cas està judicialitzat perquè la família...
Aquesta no és la crònica de l'Anna Hernández de la Constitució de l'Ajuntament de Manresa, encapçalat 4 anys més per Marc Aloy. Aquesta tarda, a les 5, hi ha el ple de Constitució de l'Ajuntament de Barcelona. És l'altra incògnita que queda d'aquesta jornada. Tot apunta que Xavier Trias sortirà elegit en alcalde en minoria per haver estat el candidat més votat al 28M. Però no es descarta una carambola que aglutini els vots del PSC, els Comuns i el PP i faci alcalde Jaume Collboni. De moment, qui avalarà Trias és Esquerra, Marc Martínez Amat.
La militància republicana ha aprovat en el Congrés Extraordinari que han fet avui arribar a un acord de govern amb Trias per governar la capital. El partit ho ha explicat en un comunicat en què diu que es donaran a conèixer els detalls de l'acord durant les properes hores. Els 5 vots d'Esquerra i els 11 de Trias no li permetran arribar a la majoria al candidat de Junts. Això vol dir que hi podria haver un pacte alternatiu si els Comuns accepten la proposta de govern compartit que els hi ha fet el PSC i, a més s'hi afegeix el PP o Vox i voten també a favor del candidat socialista. Per tant, el resultat final d'aquesta tarda encara és a l'aire.
I per cert que avui no s'han pogut constituir tots els ajuntaments. A Cambrils i a Olot, la impugnació dels resultats de les eleccions ho ha ajornat. El ple de Constitució no es farà fins com a molt tard, el 7 de juliol.
RAC 1 migdia.
A tot l'estat, Vox ha entrat en 140 governs municipals. En la immensa majoria forma part de governs de coalició encapçalats pel PP. La marea blava, amb suport de l'extrema dreta, s'estén a totes les latituds espanyoles. Hi ha canvis d'alcaldia a grans ciutats com València, Castelló de la Plana, Sevilla, Valladolid, Burgos, Guadalajara, Toledo o Ciudad Real. Aquestes últimes amb Vox als governs municipals. El PP controlarà 30 de les 50 capitals de províncies espanyoles. Si aquest canvi de color polític té una ciutat que ho exemplifica, aquesta marea blava del PP, és València. El nou ajuntament l'encapçalarà Maria José Català, substituint Joan Ribó, i és el preludi del canvi a la Generalitat Valenciana amb un govern del PP i Vox i amb tot el debat obert sobre la violència contra les dones. Enviat especial de RAC1 València, Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia. El futur president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha deixat clar que el pacte amb Vox està viu, paraules textuals, que de moment no ha de canviar res. S'ho ha dit en una conversa informal amb periodistes negant-se a respondre res davant de micròfon. L'excusa és que Maria José Català és la protagonista per ser nova alcaldessa i fixa posició.
Soy hija de una gran madre, soy hermana de una gran hermana y soy madre de una pequeña niña. Así que ni un paso atrás en la lucha contra la violencia de género y tampoco ni una lección más en esta cuestión.
Compromís i socialistes li han retret que no tingui vergonya entendre's amb l'extrema dreta que nega la violència contra les dones, un element més encara que Català ha anunciat que la primera decisió com a nova alcaldessa que prendrà la setmana vinent és fer retornar el castellà a les institucions, a l'Ajuntament, deixant clar que aquesta terra és bilingüe, revocant les decisions d'aquests 8 anys per prioritzar el valencià. I ha deixat clar també que això no té res de català, sinó que València és espanyola i Espanya és València.
I a Madrid, també investidura plàcida de José Luis Martínez Almeida, que afronta el nou mandat amb majoria absoluta.
Madrid seguirá siendo el mejor símbolo de la lealtad y la unidad de España, valores encarnados en la figura de su majestad, el rey Felipe VI. A esta misión es a la que llamo a todos los que nos encontramos hoy aquí. Y en este alto empeño me comprometo, desde luego, durante los próximos 4 años con mis compañeros del Grupo Municipal Popular.
La jornada de Constitució dels ajuntaments que ve molt marcada per les eleccions espanyoles que Pedro Sánchez va convocar l'endemà mateix d'aquestes municipals. Per això molts dels missatges d'avui es poden llegir també clarament en clau electoral. Precisament de cara a aquesta convocatòria del 23 de juliol, avui Podem ha reconegut la seva derrota davant Sumar. Saben ara que no es poden fer ja enrere, que els toquen passar-se el gripau d'haver hagut de sacrificar Irene Montero. I avui, per primera vegada, la ministra d'Igualtat ha assumit públicament el veto de Yolanda Díaz i el fet que no formarà part de les llistes de Sumar.
Quiero agradeceros todo el apoyo, todo el cariño y los esfuerzos de tanta gente estas semanas para levantar un veto injusto que Yolanda ha decidido mantener.
Montero n'ha parlat al Consell Ciutadà Estatal de Podem, que s'ha fet a Madrid i on la secretària general del partit, Ione Belarra, ha fet una crida a fer pinya i treballar per Yolanda Díaz. Madrid, Roger Perciba, bon dia.
Bon dia. Podem assumeix la realitat, dona per acabat el debat sobre el veto a Montero, tot i que no l'accepta i admet que la coalició amb Sumar és l'única manera de repetir el govern de coalició. Belarra diu que per guanyar s'ha de saber perdre i ha centrat a partir d'ara tots els esforços en la campanya de Yolanda Díaz.
A partir de este momento, Podemos asume su papel en esta candidatura. Un papel modesto, Nosotras no vamos a marcar en esta ocasión la estrategia de la campaña. Nuestro trabajo debe ser, y así lo haremos, ponernos detrás de Yolanda Díaz y estar allí donde se nos pida.
Irene Montero ha parlat per admetre que farà un pas enrere, però amb un missatge clar. Acceptar el seu veto a les llistes de Sumar és un missatge perillós cap a les dones i de sotmetiment a la disciplina de les dretes.
RAC 1 migdia.
Un quart i cinc de tres. Avui està sent un dels dies més calorosos del que portem d'any. Les temperatures es disparen al llarg de tot el cap de setmana. Arribaran als 35 o 36 graus a Ponent, a la Vall de l'Ebre i fins i tot a l'Empordà i al Pla de l'Estany. A diferència de l'any passat, que ja hi va... quan ja hi va haver pics de calor extrema al maig, aquesta és la primera gran calorada d'aquest any 2023. Martí Oliveres.
Sí, ja portem un parell de dies en què la calor és forta, és intensa terra endins, especialment cap a les comarques del Pla de Lleida, de l'interior de les Terres de l'Ebre. Aquí, màximes a tocar dels 35, puntualment 36 graus. Déu-n'hi-do, una calor forta, de 3-4 graus per sobre del que caldria esperar aquesta època de l'any. En canvi, arran de mar, aquí el termòmetre més frenat, fins i tot per sota dels 30 graus, però amb més humitat, la sensació que nota el nostre cos és d'aixafogor molt marcada, tant de dia com especialment de nit a les grans ciutats del litoral. I aquest context de ple estiu continuarà acompanyant-nos la setmana que ve, que precisament donarem la benvinguda a l'estiu dimecres, quan faltin 2 minuts per les 5 de la tarda.
Precisament per pal·liar aquestes temperatures, alguns ajuntaments han decidit obrir les piscines municipals abans d'hora. A Berga, en obert avui mateix, mentre que l'any passat es van posar en marxa per Sant Joan. També és el cas de Sant Martí Sarroca, a l'Alt Penedès, i de Castellfollit de la Roca, a la Garrotxa. Ho han explicat a RAC1 els alcaldes d'aquests dos municipis, Sònia Jansà i Miquel Reverter.
Fa molta calor, el lleure en famílies o de qualsevol persona doncs és molt complicat. Aquest any hem optat per avançar el servei.
Què ens vam plantejar aquest any de poder reobrir una setmana abans? Doncs bàsicament perquè preveiem que doncs aquesta calor i aquest canvi climàtic i aquestes, diguéssim, temperatures que no són normals ajudessin una mica a pal·liar, diguéssim, o començar abans que els veïns poguessin disfrutar de la piscina.
Aquest dimarts també van obrir les piscines de Lleida, una setmana abans de l'habitual. És una dinàmica que s'ha anat repetint durant tot el juny arreu del territori. I la Guàrdia Civil de Mar i Salvament Marítim s'han sumat aquest matí a la recerca de la dona desapareguda a Ullastrell, al Vallès Occidental, durant la riuada de dimarts passat. Els bombers també han afegit al dispositiu un helicòpter del grup d'actuacions especials, Judit Vila.
Concretament, l'helicòpter està revisant des de l'aire tot el riu Llobregat fins a la desembocadura. En aquest punt és on intervé Salvament Marítim, que està reforçant la recerca. El dispositiu també compta amb 15 dotacions dels bombers i diversos drons que centren els seus esforços en zones properes al riu. Els agents creuen que el cos de la víctima podria haver quedat enterrat o encallat a les canyes. Els equips d'emergències ja fa 4 dies que han intensificat la cerca de la dona.
RAC 1 migdia.
La investigació del naufragi a les costes gregues del passat dimecres s'estén més enllà de les habituals 72 hores. Els vaixells patrulla i els helicòpters continuen recorrent la zona de Pilos. Les dades segueixen sent les mateixes des del primer dia, 104 supervivents i 79 morts. El total de persones que anaven a l'embarcació podia ser fins a 750, segons les organitzacions humanitàries. Ara les institucions gregues, però, posen el punt de mira en els que s'han salvat. Més detalls des d'Atenes, Anna Montraveta. Bon dia.
Bon dia. Les institucions gregues han adaptat unes oficines per poder oferir assistència i identificar els afectats pel naufragi. Cada cop hi ha més familiars, tant dels supervivents com de les víctimes, que arriben a Grècia per veure si els seus parents estan entre els rescatats. Per això, en aquestes mateixes oficines, els familiars poden sotmetre's a controls mèdics i entregar mostres d'ADN. Avui, a més, es posa en acció un centre telefònic que donarà suport els propers dies a les famílies en anglès, àrab, urdu i paixtu. La reconstrucció dels fets en el moment del naufragi encara no està clara, mentre que els guardacostes grecs asseguren que van oferir la seva ajuda i va ser denegada. L'organització Alarm Font demostra que els embarcats necessitaven suport. La mateixa ONG va rebre una trucada demanant auxili des del vaixell. Segons la llei marítima i la llei internacional, el rescat en situació de perill imminent és una obligació legal.
Precisament avui Stop Mare Mortum ha convocat una concentració a les 7 de la tarda davant la seu de la Unió Europea a Barcelona, al Passeig de Gràcia. La convocatòria amb el lema Grècia i Unió Europea responsables vol reclamar a les autoritats que responguin davant el que consideren era un naufragi evitable. I aquest migdia, familiars i sindicats han protestat davant el Departament d'Interior per exigir que s'aclareixin les causes de la mort del bomber Joan Liébana. Precisament avui, fa 2 anys que va morir mentre treballava en un incendi en una nau a Vilanova i la Geltrú. El seu pare, Juanjo Liébana, reclama que es faci justícia.
La mort del Joan no pot quedar impune. Si no s'assumeixen responsabilitats, s'està enviant un missatge molt perillós, que a bombers de la Generalitat tot s'hi val. Dic i diem prou. ha mort un bomber, ha mort un company i no podem mirar cap a un altre costat.
Els familiars i companys de l'IA van anar demanant que s'arribi fins al fons i que s'aconsegueixi aclarir què va passar a Anna Salvador.
Els companys de Liébana no el van trobar a faltar fins al cap d'una hora. Quan el van localitzar, ja era mort. És per això que des dels sindicats asseguren que van fallar moltes coses, també els equips de respiració. De fet, el cas està judicialitzat perquè la família n'ha denunciat les deficiències. El bomber i coordinador sindical de Comissions Obreres, Marc Guix, explica a RAC1 que des de l'accident els equips s'han canviat per evitar que n'hi hagi més.
Des de la mort d'en Joleven s'han canviat els més vells i s'han canviat algunes màscares. Ara sí que és veritat que tots els equips de respiració autònom tenen el bodyguard, que a la que hi ha una miqueta d'inactivitat, sona i sona molt fort, no? Però ara també s'ha passat a una inactivitat molt, molt curta, no? Que si estàs uns segons ja comença a pitar molt fort. I aleshores això està bé, és una garantia de seguretat.
Tant familiars com companys exigeixen responsabilitats i una investigació en profunditat.
Un migdia.
A Conforama ens avancem a les rebaixes amb un 24% de descompte en sofàs, matalassos i mobles. Només fins al 20 de juny. Ja a botigues i a conforama.es.
El teu cotxe amb etiqueta sostenible més a prop que mai. Vine a la Fira del Vehicle d'Ocasió i la Mobilitat Sostenible de Vilanova i la Geltrú. Una fira de l'Associació de Concessionaris amb 300 vehicles garantits i a preus excepcionals. El 17 i 18 de juny, Fira del Vehicle d'Ocasió i la Mobilitat Sostenible de Vilanova i la Geltrú. Més info a firavovilanova.cat.
El sector privat impulsa la nova carrera espacial. La seva economia mourà el 2040 931.000 milions d'euros, un 300% més cara. Objectiu, colonitzar la Lluna i Mart. Els Estats Units i la Xina ja competeixen per tenir-hi assentaments i explorar-ne els recursos. Vanguardia Dossier, anàlisi per tenir opinió, ja a la venda en quioscos i llibreries.
A Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés sempre tens ofertes increïbles.
Per exemple, un 21% de descompte en totes les cerveses per compres superiors a 25 euros en cerveses.
I ara, a més, un 50% en la segona unitat amb moltíssims productes.
Sí, sí, un 50% de descompte.
A Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés.
Consulta les condicions de la promoció.
RAC1 presenta... El món a RAC1, amb Jordi Basté en directe des de la seu corporativa de Vueling. El divendres 23 de juny, de 8 a 12, el món a RAC1 visita Vueling per conèixer des de dins la companyia aèria de referència a Barcelona. Coneixerem interioritats i anècdotes del món aeri. Ho rematarem amb tota la colla de l'Ens fotran fora i hi haurà premis. Entre tots els assistents, Vueling sortejarà 12 vols per dues persones a qualsevol destinació. Si voleu venir de públic, entreu a rac1.cat o a les xarxes socials del món a RAC1. El divendres 23 de juny, a partir de les 8, el món a RAC1, amb Jordi Basté en directe des de la seu corporativa de Vueling. RAC1. Tots som un. RAC1 migdia. Amb Aurora Rodríguez i Albert Ferran.
2 minuts i arribem a 2:15, però d'aquí a menys d'una hora arrenca la Final Four de la Champions d'handbol a Colònia.
Sí, a 3:15 amb el partit del Barça, que s'enfrontarà al Magdeburg. Els blaugrana buscant la tercera Champions consecutiva. Ja instal·lada a l'Anxes Arena, la Laia Coll. Hola, Laia, bon dia.
Hola, bon dia.
Ha arribat l'hora de la veritat a Colònia, un esdeveniment, aquesta Final Four, que la Laia recomana any rere any de viure com a mínim una vegada per tota l'organització i pel que es viu tant fora com dins del pavelló. Tot preparat, no, Laia?
Sí, tot preparat ja a l'Anxes Arena de Colònia. Va entrar en l'afició un cop més. S'omplirà aquest pavelló amb 20.000 espectadors i, com tu deies, arriba ja l'hora de la veritat per saber qui és el nou campió de la Champions 2022-2023.
Ja tenim el Barça a l'Anxes Arena?
Sí, el Barça ja el tenim. De fet, ara mateix els homes entrenats per Carlos Ortega estan fent ja exercici d'escalfament sobre la pista. Queden exactament 45 minuts, 44 segons perquè comenci la que serà la primera semifinal de la Champions entre el Barça i el Magdeburg.
No hi ha hagut sorpreses entre els descartats?
No hi ha hagut sorpreses, com era d'esperar. Artur Parera, el tercer pivot en aquest cas de l'equip, i Pol Valera han estat els descartats. En canvi, Haniel Langaro, la cosa es debatia una mica entre Pol Valera i Haniel Langaro, que ha tingut una lesió greu aquesta temporada, però ja fa un mes que està entrenant amb l'equip i que ha pogut tenir minuts a la Lliga Asobal, ha estat finalment qui ha entrat a la convocatòria. I per part del Magdeburg hi havia una mica de dubtes en les últimes hores, es rumorejava que potser Magnusson, una de les seves estrelles, podria reaparèixer, però finalment no. Magnusson és baixa, sí que torna Christiansson, que ja el vam veure en l'últim partit de fa una setmana dels alemanys a la Bundesliga.
A les darreres hores hem escoltat els jugadors tècnics del Barça confiats, màxima confiança. No sé si això d'anar repetint favorits... Bé, al final s'ho han pres en filosofia, però ni els hi va ni els hi ve. Els hi entra per una orella, els hi surt per l'altra, al final la pista decidirà.
Sí, la pista decidirà, i aquesta és ja la 14a edició de la Final Four aquí a Colònia, i en les 13 edicions anteriors hem vist que moltes vegades no s'acaba imposant el favorit. El Barça té aquest cartell perquè s'ho ha guanyat al llarg de la temporada per joc i per resultats. És l'únic equip d'Europa que encara no ha perdut cap partit a la Champions, però aquí a un partit tot pot passar. El Magdeburg, de fet, és l'únic equip que ha guanyat el Barça aquesta temporada, va ser a la final de la Superglopa el mes d'octubre, i també, i ho hem pogut veure ja des d'ahir a la tarda, l'afició del Magdeburg jugant a casa, jugant a Alemanya, serà molt més nombrosa. Ja sabem que el Barça normalment és l'enemic públic del Lanxess Arena, és a dir, que el Barça amb això estarà en clara minoria, sí, però que et puc dir que és un dels anys que més afició blaugrana ha vingut a través del club, 350 aficionats, però moltíssima gent del món de l'handbol que reuneix, que no falla la cita aquí a la catedral de l'handbol, però el Barça estarà segur en clara minoria.
Ara parlaves del Magdeburg, ben a prop teu, tens una persona que té bons informes de l'equip alemany.
Sí, té bons informes de l'equip alemany perquè hi ha jugat aquesta temporada, és el porter català, el Nacho Biosca. Nacho, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal?
No falles a la cita, eh? I això és lo maco d'aquí a Colònia, que vas passejant i et vas trobant amb jugadors en actiu i que ja estan retirats, i això és el que fa maco aquesta edició.
Sí, la veritat que l'ambient que hi ha aquí a Colònia és espectacular. És la meva segona vegada que vinc i tenia moltes ganes de disfrutar l'ambient que hi ha aquí, de, com tu dius, de trobar-te amics, de trobar-te jugadors en actiu, jugadors que estan retirats, i bueno, l'ambient que hi ha és espectacular.
L'ambient que hi ha a fora la pista és espectacular, i el que passa a la pista també és espectacular. Com veus aquesta Final Four?
Jo la veritat que crec que és de les Final Fours que és molt difícil dir qui la guanyarà, perquè els quatre equips venen jugant una temporada espectacular. Sí que és veritat que igual algun equip té alguna lesió important, però jo crec que els quatre equips venen preparats i que qualsevol equip es pot endur aquesta Champions.
I a més també, i ho comentàvem amb varia gent aquesta prèvia, tampoc ningú té la pressió d'haver de guanyar. El Barça ve de guanyar les dues últimes, no li pots exigir res. Al Chelsea han tingut molts problemes econòmics, Paris Saint-Germain els hi ha baixat el pressupost, han perdut moltes estrelles, i al final el Magdeburg debuta en una Final Four. I tu, Nacho, vas estar a punt, us vau quedar res de debutar en una Final Four amb el Wisla Plock, entrenat per Xavi Sabater. Va anar superigualat, perquè en el partit d'anar dels quarts de final vau empatar, en el partit de tornada vau perdre de dos gols. Què ens en pots dir del Magdeburg ja fent un informe per aquesta semifinal contra el Barça?
Jo crec que el Magdeburg, l'estil de joc que tenen és bastant semblant al Barça, per així dir-ho, i al final també és molt clau el Christiansson. Al final és un jugador que jo crec que marca la diferència. Avui jugarà, semblava que no arribaria, i al final ja va jugar minuts a la Lliga, i estic segur que serà un partit molt, molt, molt igualat, però que al final el Barça, jo crec que són els favorits, venen de guanyar dues Champions, a més jugant molt, molt, molt bé, com he dit, i jo penso que el Barça guanyarà aquest partit.
El Magdeburg també un equip que juga molt a l'1 contra 1, no? Que això haurà d'estar molt atent a la defensa, intentar-se ajustar al màxim.
Sí, com he dit, tot el joc passa pel Christiansson, decideix, jo crec, tots els uns contra ells, tots els uns contra uns els decideix ell, i després jugadors com Kai Smith, Damgar, que són llançadors, si tenen el dia, és un equip difícil de parar. Després, per suposar, tenen bons extrems, bona porteria, i els pivots jugant també, els agrada jugar en pivot, així que jo crec que sobretot tindran que intentar parar Christian. Si saben parar Christianson l'un contra un, tindran molt guanyat.
També tu, com a bon porter, més a més que ets, saps que la porteria acostuma a ser determinant aquí a Colònia, i ostres, aquest any el Barça, amb el nivell que ha mostrat Pérez de Vargas i amb el relleu d'Emil Nielsen, això és un gran punt que té l'equip d'Ortega.
Sí, sens cap dubte, per mi és la millor porteria que hi ha avui en dia a Europa. Tant Gonzalo, ja sabem el que és, cada any es reivindica com el, per mi, com el millor porter del món, i Emil Nielsen, que bueno, és per mi també un dels millors porters del món, i que estic segur que si no és Gonzalo, serà Nielsen qui jugarà bé, i estic segur que marcaran la diferència.
Vale, la primera semifinal, Barça favorit, el situem. La segona, Paris Saint-Germain, qui el segue?
Jo la veig molt igualada. Haig de dir que he jugat contra els dos equips també aquest any, i crec que Kielce venen molt bé, però París els veig molt segurs, molt més segurs que altres anys, que també portaria a vegades els hi costava aquest any, amb Janik Green i Palić, que han guanyat molt, i penso que París aquest any pot donar la sorpresa i passar a la final, i igual ja veurem si guanyen la Champions.
I acabo ja, Nacho, has acabat el teu contracte amb el Wisla Plock, el futur què?
No ho sabem, no ho sabem, encara estic mirant aviam quina pot ser la millor opció, però el mercat també està bastant tancat, és massa tard, i veurem aviam quina és l'opció més interessant.
Doncs tant de bo trobis algú ben aviat i que et vagi molt bé. Gràcies, Nacho.
Moltes gràcies.
Doncs les paraules de Nacho Biosca, el porter català, que no es perdrà aquesta Final Four. És curiós, perquè estem fent l'entrevista i el va passant gent, es saluda amb un amic, sí, amb un excompany, ara ve un aficionat que li demana una fotografia, però és aquest ambient màgic de la Final Four de Colònia.
La festa de l'embola a Colònia, 40 minuts perquè arrenqui aquest Barça-Magdeburg. Laia, et deixem pendents de l'escalfament dels d'Ortega, i si abans de les 3 podem escoltar algun protagonista del vestidor del Barça, ens demanes pas. Fins ara.
Fins ara.
Avui el Superesports arrencarà just després del RAC1 migdia per viure, per seguir aquest Barça-Magdeburg. I també aquesta tarda arrenca la final de la Lliga de Futbol Sala. Una final que és un Barça-Jaén, eliminatòria al millor de 5 partits, factor pista a favor del Barça, avui primer a sala al Palau a 6:15. El club espera una de les millors entrades de la temporada per aquesta final inèdita, perquè el Jaén mai no havia jugat l'eliminatòria pel títol. En canvi, els blaugrana busquen la seva setena lliga. Els dos equips arriben a un gran moment de joc, no han perdut cap partit als play-offs i afronten la sèrie amb tots els jugadors disponibles. Només hi ha la baixa de Sergio Lozano. El principal dubte de la prèvia és qui serà el porter del Barça. Sí, Dídac Plana, que és el teòricament titular, o Miquel Feixas, que el va substituir a les semifinals contra l'Inter i va respondre amb bona actuació. Precisament amb Miquel Feixas vam parlar, i el tu diràs, per valorar aquesta final en què, recordem-ho, hi ha la Lliga en joc i també la classificació per la Champions de la temporada vinent.
El moment de l'equip.
I jo crec que ara sí, ara ja portem un temps bé, amb regulars, demostrant al playoff que som el Barça i que podem guanyar qualsevol equip. I jo crec que sí, jo crec que arribem bé, arribem contents, també amb ganes ja de gaudir una mica de l'estiu, però ho volem tancar de la millor manera.
El rival.
Ens preocupa que són un rival, un os dur. Són un rival que costa, que potser no proposa tant de joc com altres equips, com l'Inter o el Palma, per exemple, però que et competeix de tu a tu, que et competeix amb les seves armes, i que hem d'estar preparats per una guerra.
En joc, la Lliga i el bitllet per la Champions.
El factor d'estar a la Champions és no podem mentir, és el que demana aquesta secció, perquè el Champions han d'estar els millors i el Barça som els millors. Però bueno, ara només ens queda guanyar-la, i m'agrada, a mi personalment m'agrada, perquè així no ens relaxem i fem el que ha de fer aquest equip i aquest club, que és anar a guanyar els títols, sense pensar en res més.
Doncs avui veurem una tarda d'emocions al Palau Blaugrana. Ahir se'n van viure d'intenses en el primer partit de la final de la Lliga CB.
La veritat El Barça que sumarà el primer punt de la final després d'unes últimes hores tempestuoses, després d'unes últimes hores francament difícils aquí al Palau Blaugrana. El Barça supera el Real Madrid
1-0, Barça 1, Real Madrid 0. El Barça es va endur el primer punt de l'eliminatòria en un duel molt igualat contra el Madrid, que els Blaugrana van acabar decantant a partir de la defensa, en un duel amb protagonisme per Nikola Mirotić, que després de saber que el club li rescindirà el contracte a final de temporada, va rebre una senyora ovació del Palau en la presentació dels equips.
Doncs queda molt clar, la gent del Palau està amb Nikola Mirotić dempeus. Em pregunto jo què deu sentir. Mira, Mirotić que aplaudeix a la graderia del Palau Blaugrana. Aplaudiments.
Doncs sí, queda clar, Pol Rodríguez, de quin costat s'ha posicionat el Palau en aquest cas Mirotić.
Sí, diguem que el Palau va parlar i es va posicionar al costat del jugador. Ovació al principi i al final del partit i crits cap a la llotja demanant la continuïtat del montenegrí. Tot plegat després que dijous, com deia, se sabés que el club li rescindirà contracte perquè no en pot assumir la fitxa d'11 milions d'euros. El Palau que li va fer costat i ell ho va retornar a la pista. 14 punts, 7 rebots per un total de 21 crèdits de valoració. Després del mateix partit, Mirotić agraïa el suport rebut.
Sempre acompanyat, sempre ha estat per a mi, sempre ha estat per a l'equip, i en estos momentos se agradece incluso más, ¿no? Yo dije lo que dije ayer y para mí era nada. Volver a jugar baloncesto, disfrutar. Somos profesionales, soy un profesional, tengo que poner todo al lado lo que está pasando.
Per recordar el context, Mirotić insistia en que el Barça mai no li ha plantejat una rebaixa salarial i, en canvi, el club diu que li ha demanat moltes vegades i ell sempre s'hi ha negat. Independentment d'això, el montenegrí vol marxar del Barça amb un títol més, ja té el primer punt de la sèrie al millor de 5. Sentim més veus del partit d'ahir, per exemple, Saras, el tècnic, que estava satisfet pel rendiment de l'equip, però avisa que amb el Madrid no va la badar.
Saber que en 48 horas otra vez lo toca hacer el mismo esfuerzo, quizá un poquito más aún, ¿no? Porque Madrid va a estar un poco más desesperado en esta situación y hay que aguantar esto. Pero bueno, estas son las cosas de series y mejorar sobre todo en todo. Pero equipo está respondiendo a todas las dificultades de una manera muy, muy buena.
I en aquesta mateixa línia parlava el base txec Tomas Satoranski, deixant entreveure que serà una final llarga.
Esto solo empezó, ¿no? El domingo nos espera otra batalla. Ha sido un partido un poco loco, ¿no? De muchos parciales del partido. Eso va a ser súper difícil, ¿no? Contra ellos, porque es un equipo que tiene muchísima confianza. Hay que seguir así.
Per cert, el millor del partit pel Barça, a banda de Nikola Mirotić, Nikola Provítola, amb 17 punts i 6 assistències.
Partit molt coral ahir del Barça per sumar aquest punt, aquest primer punt de l'eliminatòria. Per cert, a aquesta hora, els de Saras fan una suau sessió de recuperació al Palau Blaugrana. Abans l'ha fet el Real Madrid. Què n'han dit els blancs després de la derrota, Adrià Fernández?
Doncs com era d'esperar, les primeres reaccions del Madrid van ser de decepció. El seu tècnic, Xus Mateo, va destacar l'actuació en defensa dels blaugranes al tercer quart i va atribuir la derrota del seu equip, sobretot a la gran quantitat de pèrdues a la segona meitat.
La segunda parte el Barcelona ha defendido muy bien, nos ha sacado lejos a jugar y eso lo ha notado nuestro ataque. Han empezado a anticipar con, digamos, más energía que nosotros en algún momento y aunque nosotros no hemos defendido mal, creo que hemos perdido la oportunidad de llevarnos el partido porque hemos tenido más pérdidas en ese tercer cuarto y en ese cuarto cuarto de lo que veníamos haciendo.
Els blancs, a més, van trobar a faltar alguns dels jugadors lesionats. Per a Xus Mateo, les baixes condicionen el sistema de rotacions, però no obstant això, no perd l'esperança ni les ganes de cara al segon partit de la final.
Nosotros tenemos algún jugador que echamos en falta, que seguramente nos podría ayudar a nivel de físico y que, bueno, pues está lesionado y no podemos contar con él. Y esa rotación pues te la corta un poco, pero vamos a seguir siendo ambiciosos, queremos esta liga y vamos a pelear por ello en el segundo partido.
Doncs demà, el segon assalt de l'eliminatòria, també al Palau a 6:45 de la tarda i en directe al Superesports de RAC1. Més enllà d'aquest clàssic, Pol, alguna cosa més en clau bàsquet?
Sí, mira, un apunt de mercat. Segons ha pogut saber RAC1, el Baxi Manresa li ha fet una proposta de renovació al seu capità, Guillem Jou. L'alè de Llagostera tenia un any opcional de contracte, però el club ha decidit no executar-lo en considerar que el salari d'aquest any extra era molt elevat. El club ha pres el risc de tallar el contracte i fer
fer-li una nova proposta, i dic risc perquè no té el dret de tempteig del jugador, i per tant, si Jou no accepta, perdrà el jugador. Dit això, t'explico també que a l'Eurobàsquet femení, la selecció espanyola amb les catalanes Caral Casas i Sílvia Domínguez juga demà la tercera i definitiva pel definitiu partit de la fase de grups, amb un balanç d'una victòria i una derrota. Ve de guanyar en la jornada d'ahir Montenegro per 78-87, després de perdre en la jornada inaugural contra Letònia. Es jugarà a l'accés a la següent fase aquest diumenge contra Grècia a partir de 7:45 del vespre.
Mig minut i arribem a 3:45 de la tarda. Moment de parlar de futbol. Protagonisme aquest cap de setmana per la Nations League. Demà juga la final entre Espanya i Croàcia. I aquest migdia hem tingut la roda de premsa prèvia del conjunt espanyol. Anem cap a Rotterdam. Damià López, bon dia.
Bon dia, Albert. La final de la Nations League ja escalfa motors. Avui activitat durant tot el dia a l'estadi d'Equip, on demà es disputarà el partit. De moment, aquest matí, Espanya ha fet les seves rodes de premsa amb Luis de la Fuente i Rodri, i més tard tindrem compareixences de Slatko Dalic, seleccionador croat, i el jugador Ivan Perisic, i els entrenaments dels dos equips. Per tant, anem a escoltar el que han dit avui els protagonistes abans d'una final que les dues seleccions desitgen. I de quina manera? Croàcia no ha guanyat mai cap títol internacional i Espanya no ho fa des de 2012 amb l'última Eurocopa, i en general sent que està davant d'una gran oportunitat. De la Fuente afirma amb rotunditat que demà s'enfronten les dues millors seleccions del continent.
Fundamentalmente es muy igualado. Lo que llegamos los equipos con nuestras características, con nuestros aspectos positivos y otros que se pueden ver menos positivos, pero en cualquier caso es una final muy igualada con dos grandísimos equipos. Si estamos aquí es porque hasta ahora hemos demostrado que hoy somos los dos mejores equipos de Europa. Cada uno tiene, vamos a intentar explotar nuestras armas, nuestros argumentos. La valoración seguramente la haríamos después, que si un equipo es de una... Yo creo que todos son virtudes en ambos equipos, y cuando si alguien tiene un defecto, de ese defecto habrá que hacerlo virtud.
Noms propis. Diu De la Fuente que Dani Olmo ja podria demà tenir minuts, sempre especial per Olmo jugar contra Croàcia pel seu passat al Dinamo de Zagreb, i paraules d'elogi per Gavi, que contra Itàlia va jugar en la demarcació de mitja punta per davant dels migcampistes de Rodri i Mikel Merino.
A mí Gavi me gusta en casi todas las posiciones. Difícilmente puedes encontrar un Gavi que no juegue bien en cualquiera de ellas. Luego para gustos son los colores. Y además, dependiendo también el planteamiento que se haga, pues tiene posibilidades, esa es la riqueza de Gavi y de otros muchos jugadores que afortunadamente tenemos, que te pueden ofrecer en diferentes posiciones un gran rendimiento. Yo estoy muy contento de lo que hizo, nos aportó en el último partido, y sé que va a ser todavía mejor su aportación en el futuro, y el futuro es hoy y mañana.
Y le han preguntado por Ansu Fati, diu De la Fuente que veu feliz al davanter del Barça.
Porque le he visto alegre, le he visto de nuevo recuperando sensaciones que igual en otros en tiempos pasados no había tenido. Ha entrenado con nosotros de una manera fantástica. Sobre todo, ya te digo, el día a día, que es lo que a mí me hace más feliz, verles después de los entrenamientos. Le veo perfectamente, muy, bueno, totalmente integrado, como no puede ser de otra manera, pero para ser gráfico, le veo, vamos, feliz. Y en el campo le veo además con ganas de demostrar que esas sensaciones del pasado las está recuperando y las puede recuperar en cualquier momento.
Ha comparegut també davant dels mitjans de comunicació Rodri, que està tenint un final de temporada increïble, campió d'Europa, i davant la possibilitat de coronar la temporada amb un títol a nivell de seleccions. Li han preguntat per Busquets. Rodri és, sens dubte, el seu substitut, el seu hereu a la selecció espanyola, en la posició de mig centre, però, tot i dir que l'admira profundament, alhora afirma que vol seguir el seu propi camí.
En cuanto a Busquets, siempre lo he dicho, ¿no? Él ha llevado su camino a... Ha marcado una época, tanto aquí como en su club, no hay duda de ello, probablemente el mejor en su posición de todos los tiempos, y ha llevado su camino, y yo quiero llevar el mío. Evidentemente, tenía la suerte de convivir con él, aprender de él y coger muchas cosas de él, pero yo quiero llevar mi camino en la selección, quiero evidentemente contagiarme del liderazgo que él tenía, de ese pozo en el campo, pero ser el jugador, ¿no? que yo quiera convertirme, ¿no? Y bueno, eso es lo que intentaré, ¿no?
Pendents de l'entrenament d'aquesta tarda aquí a Rotterdam, la final està servida. Espanya-Croàcia, podem dir que un dels grans clàssics del segle XXI, s'han enfrontat moltes vegades. Per exemple, a l'última Eurocopa, a 8 anys de final a Copenhague, va passar Espanya a la pròrroga, també a l'Eurocopa 2016, a Bordeus, amb victòria croata, a l'Eurocopa 2012, a Dansk, amb victòria espanyola. A més, també ho han fet a la Nations League, en els primers partits de Luis Enrique. En definitiva, dos equips que es coneixen a la perfecció i que sortiran demà a lluitar amb tot per tancar la temporada aixecant la Nations League.
A tres quarts de nou, aquesta final de la Nations League, abans el partit pel tercer i quart lloc, el Països Baixos i Itàlia, a partir de les tres. Per cert, un dels herois d'Espanya a les semifinals va ser José Lu, el futbolista de l'Espanyol, que ja té tancada la sortida al Real Madrid, i a RAC1 podem avançar les xifres. Serà una cessió amb opció de compra de menys de 3 milions d'euros. Paral·lelament, l'Espanyol també negocia l'arribada de dos futbolistes del Castilla. Són operacions independents. Les seleccions que no juguen aquesta Final Four de la Nations sí que disputen partits de classificació per l'Eurocopa. Avui, per exemple, tenim a tres quarts de nou un Portugal-Bòsnia o un Bèlgica-Àustria. Ahir, derrota d'Andorra 1-2 a casa contra Suïssa, també Malta 0, Anglaterra 4 i Gibraltar 0, França 3. I a banda de les seleccions, també en futbol, Llevant i Alavés es disputen avui, Jaume Molló, l'últim bitllet per pujar a la primera divisió.
Sí, a les 9 de la nit, tornada de la promoció d'ascens a la ciutat de València amb l'empat a 0 de l'anada a Vitòria, un partit en què els valencians els val l'empat al final de la pròrroga per tornar a primera. Els dos equips que van perdre la categoria la temporada passada, i com a curiositat, l'Alavés va certificar el descens a segona el 2022 al camp del Llevant. L'Alavés, que en els dos precedents surt perdent davant del... en els precedents entre els dos equips, vull dir, surt perdent amb el Llevant, tres victòries pels granotes i l'empat de l'anada en els últims quatre partits, l'última victòria de l'Alavés al novembre del 2021 a Vitòria, i el Ciutat de València, l'últim partit guanyat pels Alazorros va ser el gener del 2020 a primera divisió. El partit el xiularà l'extremeny Hernández Maeso amb Prieto Iglesias al bar, i el podreu seguir al Superesports de RAC1.
10 minuts i arribem a les 3. Torno cap a l'Anxes Arena de Colònia perquè la Laia és en protagonista del vestidor del Barça.
Amb Thomas Svensson, amb l'entrenador ajudant de Carlos Ortega. Thomas, arriba l'hora de la veritat. Com estan els jugadors?
Bueno, están, buenas tardes a todos, primero, los jugadores están súper bien puestos, gracias a Dios no hemos tenido una lesión a última hora, están con muchísimas ganas de ganar a Magdeburgo, que ya nos ganó en la Super Globe, y además por dos veces consecutivas, y tengo muchas ganas de que llegue la hora del partido y poder realizar un gran partido.
Hi ha ganes de revenja, no, amb el Magdeburg, després d'aquestes dues finals perdudes?
Sí, fueron dolorosas, evidentemente. Revanza, pues mira, este es nuestro torneo. Aquel fue otra cosa, ¿no? Pero la verdad que somos el Vicente campeón y queremos seguir siendo campeones. Y eso pasa por ganar a Magdeburgo, ¿no? Revanza no, es un equipo que nos la juega muy bien, muy parecido a nosotros. Corren mucho, juegan muy rápido, y que vamos a intentar evitar que intercambiemos goles, ¿no? Y, o sea, que frenarles un poco, sobre todo en su contraataque.
¿Cuál es la clave del partido? ¿Es això que dius? ¿Intentar evitar que sigui un partit descontrolat?
Sí, bueno, esto sí, desde luego, que nosotros no, por supuesto, no cometer errores, o sea, que no perder, no, y minimizar el tema de pérdida de balones, defender como monstruos ahí, porque hacen un uno contra uno fortísimo para sacar dos minutos, penaltis, etcétera. Y evidentemente, como siempre, la portería tiene que funcionar, nuestro contraataque, nuestras armas, ¿no? De la consigna del Barça de toda la vida, el contraataque.
Fins ara arribeu aquí invictes, no heu perdut cap partit, ara arriba l'hora de la veritat, l'hora de mostrar-ho. Quin ha estat el missatge que heu enviat ara als jugadors en l'última xerrada abans de sortir cap a la pista?
Bueno, el ser como son, o sea, que estar relajado, jugar nuestro juego y somos los campeones, y la verdad que somos muy, muy difíciles de batir, o sea que si realizamos un gran partido como solemos realizar, pues será muy difícil que perdamos.
Tant de bo sigui així, que demà el Barça jugui la final. Gràcies, Tomàs, i sort.
Muchas gracias a vosotros.
D'aquí a 22 minuts aquest Barça-Magdeburg, i abans, a les 3, arrenca la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya. Anem cap al circuit de Sachsenring. Quim Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
Amb Bagnaia sortint des de la pole.
Sí, tenim la graella ja formada sota el sol. Després d'un matí amb ruixats intermitents, sembla que no es mullaran els pilots en aquesta cursa sprint de MotoGP. Un matí que ha protagonitzat qui si no Marc Márquez. Ha tingut tres caigudes a la qualificació, una a la Q1, que no li ha impedit classificar-se per la Q2 amb el segon millor temps, i dues caigudes més a la lluita per la pole, i encara així ha aconseguit la setena posició de sortida a la tercera fila de la graella. La pole, com deies, és de Pecco Bagnaia, tercera consecutiva i quarta de la temporada, per davant banda Luca Marini, tots dos amb Ducati, i tanca la primera fila Jack Miller amb KTM, a la segona tres Ducatis més, Joan Zarco quart, Marco Bezzecchi cinquè i Jorge Martín sisè, i a la tercera, al costat de l'onda de Marc Márquez, la Ducati del seu germà Àlex, que arrencarà vuitè, la KTM de Brad Binder novè. A la quarta fila, Aleix Espargaró, desè amb Aprilia, al costat d'Enea Bastianini i Fabio Quartararo. Maverick Viñales no ha superat la Q i s'ho sortirà 13, com Augusto Fernández 15 i Raúl Fernández 19. Recordem, Sachsenring, circuit de l'ISMA de Marc Márquez, i ha guanyat 11 vegades. Márquez i Honda en crisi de resultats, en principi aquí ha de ser una bona oportunitat per trencar aquesta mala ratxa, però els entrenaments d'ahir no van anar gaire bé, avui tres caigudes, i escoltàvem ahir Marc Márquez i el micròfon de RAC1 que no comptava amb poder lluitar pel podi. Veurem com li va aquesta cursa sprint i sobretot la cursa llarga de demà. També han quedat definides aquest migdia les graelles, vull dir, de Moto2, en pol de Pedro Acosta, el líder Toni Arbolino segon i Jack Dixon tercer, Aaron Canet és quart, Alonso López cinquè i els catalans Albert Arenas novè, Jeremy Alcoba 17è, i la de Moto3, en pol de Yumo Sasaki, que ha estat molt superior a la resta, més d'un segon de marge sobre Denis Onju segon i el valencià Ivan Ortolà tercer, completant primera fila, el líder Dani Olgado, que sortirà setè des de la tercera, i el català Xavi Artigas dotzè des de la quarta. I també aquest migdia, Albert, victòria de Jordi Torres a MotoE. El rubinenc és el líder del Mundial de Motos Elèctriques. D'aquí 5 minutets, sí, curs sprint de MotoGP d'aquest Gran Premi de l'Ama.
Just 5 minutets, n'estarem pendents al Superesports, que arrencarà a les 3. Gràcies, Quim, fins ara.
Fins ara.
També aquest cap de setmana tenim Fórmula 1 al Canadà, aquesta nit entrenaments oficials, i a les 6 de la tarda, tercer partit dels Dragons, futbol americà, avui al camp del Tyrol Riders. De moment, els Dragons han guanyat els dos primers partits disputats.
RAC 1.
Sofia, fa temps que vull parlar amb tu.
Sí? Digue'm, Daniel.
Voldries... Ui, perdona, me n'he d'anar. M'he deixat l'aire condicionat de casa engegat.
Que res no t'espatlli el dia ni el mes. Posa-hi un aire a l'aire de casa teva o del teu negoci. Controla'l des d'on siguis i comença a estalviar. Tan fàcil com instal·lar-lo tu o el teu instal·lador de confiança. Disponible a Amazon. Aire d'Aizone.
Un passeig cultural, una exposició d'art de George Rus i compres al cor de Poblenou. Un diumenge? No et sembla el pla perfecte? Ara Barcelona torna a obrir les botigues els diumenges. Vine a Westfield Glòries i sorprèn-te. Més de 100 botigues i 20 restaurants t'esperen cada diumenge de 12 a 8 de la tarda. Amb pàrquing inclòs. T'hi esperem.
Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
The Producers, el musical de la temporada, en direcció d'Àngel Llàcer i Manuish. Una comèdia divertidíssima, com la jaula de les loques, amb el glamour espectacular de Cantando bajo la lluvia. Compra ara les teves entrades i disfruta d'un increïble descompte del 30%. The Producers, al Teatre Tívoli de Barcelona. Estrena el 28 de setembre.
Entrades a la venda a balanyaenviu.com. Quan confies en Cuideo, comptes amb milers de cuidadors professionals per tal que els teus pares siguin a casa ben cuidats. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Aquest Sant Joan serà la treca. Descobreix els nostres famosos lots amb coets, fons, bombetes, bengales i molt més productes a un preu increïble. També tenim productes de baixa sonoritat perquè tota la família gaudeixi d'una revetlla plena d'alegria i color. La Traca té moltíssimes casetes arreu de Catalunya. Troba la teva més propera a latraca.cat.
Aquesta primavera estrena llit amb Grupo Todoplan.
Sabem que canviar el matalàs no és una tasca fàcil. A les botigues Grupo Todoplano tenim matalassos de primeres marques com Som Pura, entre altres.
Descobreix a les nostres botigues de General Mitre i Pau Claris la nova col·lecció completa de Som Pura, número 1 de molla ensecada, segons els consumidors.
La botiga més propera a grupotodoplano.com. Preparats per la revetlla de Sant Joan?
Gaudiu de la nit més màgica de l'any amb el més bo i millor d'aquesta celebració.
Una gran varietat de coques que elaboren els nostres flaquers i flaqueres perquè no faltin a cap taula.
Encarregueu i compreu les tradicionals coques de Sant Joan a la vostra fleca de confiança.
És un consell de la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flaquers.
Després de 40 anys, a Master Piel ens hem traslladat provisionalment a Via Augusta 128, a prop de la plaça Molina. I seguim amb liquidació de restes d'estocs i presentem part de la nova col·lecció de sofàs i butaques amb nous dissenys, conforts i acabats. T'hi esperem.
Recordeu la nova ubicació de Master Piel a Via Augusta 128. També ens trobareu a Compte Urgell 41 i a masterpiel.com.
El poeta és un fingidor. El poeta és un fingidor. Fingeix completament. Que arriba a fingir aquest dolor, el dolor que veritablement sent.
Pep Tosar dirigeix El Fingidor al Teatre Romea, un espectacle sobre Fernando Pessoa que combina circ, música en directe, teatre i audiovisual. Una posada en escena magnètica i fascinant. El Fingidor, a partir del 7 de juny al Teatre Romea. Compra les teves entrades a teatreromea.cat i a promentrada.com.
Arriba la vuitena ruta Alcarràs amb fruit, una activitat lligada a les rutes Alcarràs florit que complementa l'oferta turística de la vila.
El dissabte 1 de juliol a 9:15 esmorzar típic alcarrasí. Després, breu explicació dels tècnics. Torn d'acollir la caixa de fruita. Visita a l'agrobotiga i al final, al Centre Cultural Locasino, es lliuraran els premis del desè concurs d'Instagram Alcarràs florit.
Més informació i preus al web alcarràs.cat/entrades.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1. Tinc 75 anys. Gràcies al meu pis i la renda vitalícia, cada mes tinc un ingrés extra de 1.040 euros per seguir fent tot allò que m'agrada. Si voleu fer com jo...